Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Els propietaris dels locals de la zona hermètica acusen el govern municipal de falta de diàleg a l'hora de buscar una sortida als seus negocis. El president de l'Associació de Propietaris de Locals d'Oci de l'Hermètica, Joan Cosp, lamenta que en els últims dos anys no hi ha hagut cap reunió amb alternatives sobre la taula. La secció sindical del Sindicat Professional de Policies Municipals demana la dimissió del regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau. Els policies avisen que només han rebut pals del nou regidor i critiquen el posicionament dels polítics de la Crida a favor dels encausats del cas Bemba, una actuació que, reiteren, va ser correcta. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Mala jornada pels dos equips sabadellencs de la segona B del futbol sala. Cap dels dos va guanyar i s'allunyen així de la part alta de la Lliga.
Repassarem la resta d'informacions i l'actualitat del Sabadell en aquest dimarts, dia 20 de febrer, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. 11 graus ara mateix a Sabadell amb un cel clar amb núvols intermitents. Volem conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores i ho preguntem al Servei Meteorològic de Catalunya, concretament al Sergi Gallego. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica ve marcada per una entrada nord que porta precipitació al Pirineu, sobretot al vessant nord, amb una cota al voltant de 1.300 metres. A la resta de la serralada se situa entorn de 1.500 metres. A la resta del territori predomina l'ambient assolellat, tret de les comarques de Girona i Barcelona, on estarà ennuvolat per núvols baixos i hi haurà la possibilitat d'alguna precipitació feble al llarg de la tarda i nit. Pel que fa demà, hi haurà núvols baixos al litoral que s'aniran restringint al sud del sector. A més, en aquesta regió hi haurà possibilitat d'algun ruixat feble o moderat fins al vespre. A la resta, predominarà l'ambient assolellat tret del vessant nord del Pirineu, on nevarà tota la jornada. La temperatura serà més baixa i farà vent de component nord i est amb cops forts al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Aquí passa les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, a la B30 veiem que hi ha 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord a Cerdanyola i un en sentit sud a Barberà del Vallès. Si mirem cap a la C58, veiem que hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions a Ripollet, anant cap a l'enllaç amb la P7, i 4 quilòmetres a Montcada i Reixac en sentit sud, baixant cap a Barcelona. També 3 quilòmetres a Sant Quirze. Si heu d'anar cap a la capital i passar per aquesta retenció, sapigueu que un cop entrats a la ronda de dalt se circula amb normalitat, però en canvi a la ronda del litoral el mapa surt marcat en vermell, pràcticament la meitat des de la franja que hi ha al Port Vell fins a passar la muntanya de Montjuïc. Per tant, si heu d'anar cap allà, paciència. Els propietaris dels locals de la zona hermètica acusen el govern municipal de falta de diàleg a l'hora de buscar una sortida als seus negocis. El president de l'Associació de Propietaris de Locals d'Oci de l'Hermètica, Joan Cosp, lamenta que en els últims dos anys no hi ha hagut cap reunió amb alternatives sobre la taula. Tot plegat ho ha dit al matí de Ràdio Sabadell l'endemà que l'Ajuntament hagi enviat l'ordre de precinte a dos d'aquests establiments. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Des de la revocació de les llicències dels locals de l'Hermètica, ara fa dos anys, propietaris i ajuntament no s'havien assegut a parlar del futur d'aquests negocis, malgrat el compromís aprovat al ple. Així ho ha destacat Joan Cosp.
Decebuts perquè hem vist que han passat dos anys que no han servit per res. Que no s'ha servit per res. No s'ha volgut buscar cap solució. Com he dit anteriorment, crec que ha faltat voluntat política. I tots som gent de Sabadell, tots som empresaris de Sabadell de tota la vida, i que se'ns perjudica, se'ns proposa un tancament de les nostres empreses amb el conseqüent greuge del tema del personal. 225 nanos que es quedin sense feina, jo considero que el temps que estem, una salvatjada. Tot per no parlar, per no voler buscar una solució.
Els propietaris posen sobre la taula dues opcions, o quedar-se a Gràcia o buscar una altra ubicació en un altre punt de la ciutat. La prioritat, però, seria seguir a la zona hermètica, ja que la situació, defensa, ha millorat respecte a fa una dècada.
Estem ara enfocant una problemàtica al final, l'any 2018, que és un problema que ve del 2007. Entenem que han passat uns anys, amb uns anys, a tots, a nivell personal, a nivell d'empresa, a nivell de cada persona, han passat una infinitat de coses, i en quant a aquest sector, doncs, entre la crisi i tot el que ha anat passant, ha arribat un moment que la zona hermètica no és aquella zona que hi havia 40 locals actualment, n'hi havia 6 la setmana passada, actualment n'hi ha 4.
Tot i això, COSP admet que les molèsties es mantindran allà on hi hagi locals d'oci nocturn, arran de l'elevat consum d'alcohol als carrers.
I la secció sindical del Sindicat Professional de Policies Municipals a l'Ajuntament de Sabadell demana la dimissió del regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau. Els policies avisen que només han rebut pals del nou regidor i critiquen el posicionament dels policies de la Crida, dels polítics de la Crida, a favor dels encausats del cas Bemba, una actuació que, reiteren, va ser correcta.
Els policies consideren que el regidor de la Crida, Lluís Perarnau, no està capacitat per exercir el càrrec després de les declaracions fetes pel regidor a la publicació El Militante, afirmant que cal depurar la policia. Xavi Bartrolí, president del Sindicat de Policies Municipals de Catalunya a l'Ajuntament de Sabadell.
Tota una sèrie de declaracions que el senyor Perarnau ha fet i en les que entenem que hi ha una animadversió d'aquest senyor envers a la policia municipal i les persones que hi treballem, i és per aquest motiu que demanem o que dimiteixi o que el cessin, perquè, clar, una persona que ha de dirigir la policia municipal i té aquesta opinió tan negativa de nosaltres, doncs no sé si és la persona més indicada.
El sindicat denuncia que després de 30 mesos de govern no se'ls ha proposat un projecte. Reclamen 80 agents més al cos i denuncien que s'està governant via mobilització forçosa del personal.
S'ha fet el que no havia passat mai en 40 anys, que és fer decrets de mobilització forçosa de personal. Clar, això cal situar-ho en una situació en la que volen que des de la policia municipal els treballadors, doncs, fem tot el que ells volen, i en lloc de negociar-ho amb la representació sindical.
Per Bartolí, fins i tot per Arnau, ha contradit el codi ètic de la Crida amb les declaracions d'abús d'autoritat sobre l'actuació d'un dels agents.
Pots estar o no estar d'acord amb una persona i amb el que fa, però d'aquí a qualificar aquestes actuacions d'abús d'autoritat quan el que va fer era conforme a dret, doncs clar, entenem que no és tractar correctament una persona. I entenc que el codi ètic de la Crida per Sabadell té el respecte a les persones com un dels seus valors més destacats.
En el comunicat publicat pel sindicat aquest dimarts, els policies afirmen que l'ara regidor Lluís Perarnau va avisar al seu entorn que els agents ja es podien anar preparant si ell era el regidor.
I els veïns dels Marinals reclamen pisos tutelats per la gent gran, un casal per aquest col·lectiu i una pista coberta multidisciplinar en el solar dels pisos amb aluminosi. És un gran terreny entre els carrers La Palma i Tenerife que el barri guanyarà quan s'enderroquin els habitatges d'aquí un any. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. L'Associació de Veïns dels Marinals denuncia la falta d'equipaments del barri i reclamen posar-hi remei. Són declaracions del president Francisco García al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
Ara és el moment ideal, perquè hi ha un solar de milers de metres quadrats que quedarà buit quan s'enderroquin els darrers pisos de la luminosi, i ja no demanem un pavelló, sinó una pista coberta multidisciplinar on es pugui fer qualsevol acte que necessiti fer el barri.
García denuncia que aquest dissabte han de celebrar l'assemblea anual de l'Associació de Veïns i, tot i haver-ho demanat amb temps suficient i seguint els protocols, no els deixen al casal de barri. Per això celebra que finalment s'enderroquin els pisos i manté l'esperança que arribi un equipament tan necessari.
És una bona notícia d'un projecte de 10 anys que ha trigat 27 en fer-se realitat. Llavors, molts veïns havien perdut la fe. I és una bona notícia, però és un nou patiment, perquè en cap moment podem permetre que aquí s'especuli. Llavors, per això deia que li hem deixat molt clar a Matías Serracán, que va venir al barri, que només permetrem que es faci realitat el que nosaltres volem.
A més, García també lamenta que la gent gran s'hagi deixat desatesa per part de l'equip de govern.
L'únic equipament que hi havia pels avis, que era la Casa dels Pins, l'Ajuntament, sense comptar amb nosaltres, el va agafar i el va cedir a una empresa que està fent una gran labor amb els joves, les Kids, però que era l'únic espai pels avis, que era el casal d'avis, i ens l'ha pres. I el seu argumentari és que aquest Ajuntament, la seva prioritat no són els avis, són els nens, que ja està bé que tinguin com a prioritat els nens, però els avis, en un barri que s'està envellint a marxes forçades...
Des de l'Associació de Veïns reclamen que els 2 milions d'euros de benefici de l'Ajuntament els destinin a projectes per la gent gran, una prioritat que consideren indispensable.
I una dotzena d'entitats sabadellenques s'uneixen en l'anomenada Taula Social d'Entitats de Sabadell per impulsar mobilitzacions conjuntes contra la pèrdua de l'estat del benestar. La nova organització vol fer més visibles les seves demandes en un moment en què uns i altres es manifesten contra les retallades en sanitat i educació i la pèrdua de poder adquisitiu.
La Federació d'Associacions de Veïns, els sindicats UGT i Comissions Obreres, els Iaioflautes i la Plataforma a Favor dels Serveis Públics, entre d'altres, són alguns dels impulsors de la nova Taula Social d'Entitats. L'objectiu és coordinar-se per a fer visibles les seves demandes, com ha apuntat el president de la FAP, Manuel Navas.
És despedir 225 persones, 225 nois joves...
Sembla que no podíem escoltar Manuel Navas. Dèiem, la primera mobilització de la Taula Social d'Entitats de Sabadell serà la prevista per aquest dijous en matèria de pensions.
Sumar-nos a aquestes convocatòries a nivell d'àmbit superior i, evidentment, potenciarem tota aquesta concentració que hi ha prevista per al dia 22, que és aquest dijous que ve, a les 7 de la tarda. Igual que també donem suport, i això sortirà també publicat.
La nova organització també preveu donar suport a la vaga feminista convocada pel 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, amb diferents actes a la ciutat.
I el PSC critica el govern municipal de falta de lideratge per trobar una figura de consens que ocupi el càrrec de síndic municipal de Greuges. A més, demana una garantia de continuïtat de la institució en l'etapa de transició.
El Partit dels Socialistes de Sabadell considera que la institució del síndic està en perill i acusa l'alcalde i l'equip de govern de no haver provocat un consens entre els grups municipals. Són declaracions del portaveu Josep Ayuso.
Si aquesta nova regulació no crea les condicions favorables, tampoc crea les condicions favorables l'actitud del govern en aquesta situació. És cert que la proposta ha de venir de la ciutadania, és cert que després, posteriorment, la Junta de Portaveus és la que ha de decidir sobre la figura del síndic, però el govern, l'alcalde i el govern, en aquest cas, en aquesta figura, aquesta institució fonamental en un estat democràtic com el que tenim, és la de liderar aquest procés.
A més, consideren que el reglament actual tampoc és adequat pel que fa a l'encotillament dels requisits, la durada del càrrec, el temps de dedicació o també la retribució.
Un seguit d'elements que poden afavorir o poden limitar la possibilitat de que la gent accedeixi. Contra més limitacions posis, menys possibilitat de compareixença o de concurrència de persones pot haver-hi. I un altre element és la publicitat. És a dir, tu vas pel carrer i preguntes si algú s'ha assabentat que s'havia obert un procés de nova elecció d'un síndic municipal de Greuges i et pregunten, bueno, et responen, oia, ni idea.
Per tot això, el PSC demana iniciar un nou procés amb suficient difusió entre la ciutadania i que es garanteixi la continuïtat de la institució, tot i que el síndic actual, Josep Escardín, deixi les seves funcions a finals d'aquest mes.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Una cursa on tots els dorsals porten el número 1. Aquesta és la idea amb la que es planteja la 7a edició de la cursa Corro contra el càncer, que se celebra aquest diumenge. El creador i impulsador de l'event, Lluís Domingo, explica quin és el significat del plantejament d'enguany.
Així no hi ha aquest component competitiu. És una cursa on tots som iguals, on tots correm per una mateixa causa i on tots hi podem tenir un espai per dedicar o per nombrar, doncs, per qui correm, no? Doncs per un mateix, per un pare, per un germà, per un amic, per algú que està patint la malaltia, per algú que ja l'ha patit i se n'ha sortit, o per algú que lamentablement, doncs, ens ha deixat, no?
Tots els diners que recapten van a la lluita contra el càncer després de cobrir les despeses, Aleix.
Doncs sí, Pau, amb les 6 edicions anteriors s'han recollit 80.000 euros. L'any passat es van recaptar uns 20.000 euros. A través de les inscripcions se'n van aconseguir també uns 9.000 i la resta a través de donatius d'empreses. El 2017 van córrer la cursa unes 3.400 persones. La previsió és que el nombre d'inscrits sigui similar, però hauran d'augmentar les inscripcions, que actualment són de 1.700. El preu per apuntar-se és de 7 euros. Al recollir el dorsal es recull també una bossa amb aportacions dels patrocinadors. Als 5 quilòmetres del recorregut estrenen un nou circuit. La cursa començarà a les 10 del matí a la plaça de la Creu Alta. La sortida és davant del pavelló de Can Balsac, on hi haurà un servei de ludoteca i hi ha temps per fer la distància corrent o fins i tot caminant.
I en plana cultural, aquest mes de febrer coincideixen a les llibreries quatre novetats de l'escriptor sabadellenc Feliu Formosa. Pagès Editors publica Papallona de l'Ombra, una tria personal de poemes de Formosa, Núvol Rèdit, el dietari El present vulnerable, l'editorial Adesiara publica El meu piano blau, que es pot considerar el testament poètic d'Else Lasker-Schüller, i va ser traduït per Formosa. I la revista El procés dedica el seu número 9 a un monogràfic únic i especial d'unes 240 pàgines sobre la seva figura.
Papallona de l'Ombra és la tria personal de Feliu Formosa i abraça els 45 anys de la seva carrera. Recull de 110 poemes en 11 capítols amb diferents temàtiques com l'amor, la relació amb l'altre i la mort. Està acompanyat de 14 il·lustracions. Feliu Formosa ha explicat que, a dia d'avui, no es veu tornant a escriure poesia.
I el Juan Luis Panero va dir, des que tinc 70 anys m'ha abandonat la poesia. És exactament el mateix que em passa a mi. O sigui, jo ara tinc un llarg diari inèdit, però em costa trobar el camí de la poesia altra vegada, no? Però no ho descarto, eh?
Això sí, el sabadellenc ha explicat que ara, amb 83 anys, quan el truquen per fer coses, sempre diu que sí, perquè per fer-les demostra que encara pot estar en actiu.
I un apunt d'economia. L'empresa sabadellenca Fluidra va facturar 781 milions d'euros el 2017, gairebé un 10% més que l'any passat. La multinacional dedicada al sector de les piscines i wellness ha entregat les dades de resultats de l'últim any el dia que s'ha celebrat la Junta Extraordinària d'Accionistes per aprovar la fusió amb la nord-americana Zodiac.
Amb aquesta operació, l'empresa es convertirà en referent mundial del sector. Xavier Tintoré, director general corporatiu de Fluidra.
Avui estem molt contents per un doble motiu. Una, perquè complim les previsions i estem en aquesta banda alta, i dos, perquè doncs, els accionistes de Fluidra han aprovat aquesta operació que convertirà Fluidra en el referent mundial a nivell del món de la piscina i del wellness.
Després de l'aprovació de l'operació per part dels accionistes, Fluidra espera formalitzar la unió amb els òrgans reguladors dels Estats Units, Sud-àfrica, Austràlia i la Unió Europea, i que també donin el seu vistiplau. En el seu capítol de resultats, Fluidra presentarà les vendes del 2017 a finals de febrer.
Quan un home i una dona fan l'amor, qui experimenta més plaer?
Quan us grateu l'orella amb el dit petit, qui experimenta més plaer? L'orella o el dit petit?
A Llibertí, amb Abel Folch i Àngels Gunyalons al Teatre Poliorama.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit general que repassem de manera més breu. El Tribunal Suprem deixa en llibertat sense càrrecs Artur Mas.
L'expresident de la Generalitat ha declarat durant 3 hores davant del magistrat Pablo Llarena, que instrueix el cas per sedició contra els líders independentistes.
L'exdiputada Anna Gabriel no anirà demà a declarar al Tribunal Suprem.
La dirigent de la CUP ha avançat als mitjans suixos que es queda a Ginebra perquè creu que Espanya no tindria un judici just i es considera perseguida per les seves idees polítiques.
I el raper Baltònic ingressarà a la presó per injúries a la corona i enaltiment del terrorisme.
El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de 3 anys i mig de presó que va emetre l'Audiència Nacional contra Josep Miquel Arenas Beltrán per les lletres de les seves cançons. L'alt tribunal ha rebutjat els arguments de l'acusat que va al·legar llibertat d'expressió.
I el Tribunal Constitucional anul·la els articles de la Llei d'Educació que preveien una dotació pública de 6.000 euros per escolaritzar alumnes en castellà.
L'alt tribunal ha estimat per unanimitat el recurs de la Generalitat contra la LOMCE, dissenyada pel ministre Wert, que preveia l'escolarització en castellà als centres privats. Fins ara només s'havia concedit a 50 famílies de 150 que ho havien demanat.
Un dels agents de la Guàrdia Civil que va participar en l'operatiu de l'1 d'octubre a Castellgalí desmenteix que els manifestants fossin violents.
L'informe dels agents afirmava que la gent que es va concentrar davant de l'escola Sant Miquel va insultar i intentar agredir els agents. I ara un dels dos agents assegura que no és cert.
Ja tenim el Marc Pijuan a l'estudi. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Pau.
Això vol dir que arriba el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Jornada de descans al Centre d'Esport Sabadell. No serà fins demà que el conjunt de Toni Saligrat comenci a preparar el duel del cap de setmana contra l'Atlètic Balears, un equip construït per pujar a segona A, però que hores d'ara és penúltim de la classificació. Tot plegat en el dia que el club ha fet oficial l'horari del partit de la 28a jornada. Els de Saligrat rebran diumenge 4 de març a l'Atlético Saguntino a les 12 del migdia.
Tornem, però, al partit d'aquest cap de setmana, el que el Sabadell juga a Mallorca contra el Balears. Diumenge, un rival que, tot i estar hores baixes, sempre és perillós, sobretot perquè té jugadors de gran qualitat. Víctor Martínez, un dels joves de la plantilla, avisa de la dificultat del compromís.
El año pasado, en la jornada 30, iban a 10 del playoff y acabaron entrando en playoff. Como te digo, muy largo y hay que estar enchufado para ganar allí, si no será muy complicado.
Com dèiem, l'equip torna demà als entrenaments. Serà a partir de 11:15 del matí, quan Saligrat i els seus s'exercitin a Olímpia. Demà, per cert, un cop acabi aquesta sessió, compareixerà en roda de premsa Òscar Rubio per valorar l'actualitat arlequinada.
I mala jornada pels dos equips sabadellencs a la segona B del futbol sala. Cap dels dos va guanyar i s'allunyen així de la part alta de la Lliga. El Natació Sabadell va dir pràcticament adeu a les seves opcions d'acabar entre els tres primers després de caure 7-2 a la pista del Barceloneta. Diego Blanco admet que aquest resultat els despenja de la Copa del Rei.
Obviamente, y duele decirlo, pero sí, hoy creo que hemos dado un paso atrás para intentar llegar al objetivo, que ahora mismo, siendo realistas, está casi imposible.
En una situació similar, però no tan al límit, s'ha col·locat l'Escola Pia, que va empatar a 2 contra la Floresta, un rival de la zona baixa. L'ensopegada deixa sense marge ara els de Borja Burgos per assolir el desitjat tercer lloc.
Crec que, bueno, com hem comentat, l'inici de Lliga que vam fer ens deixava amb molt poc marge d'error. Jo crec que aquesta ensopegada contra un rival de la zona baixa de la Lliga ja ens el treu tot.
Aquest cap de setmana vinent, la Pia se la juga contra el Canet a casa, mentre el Natació Sabadell rep a Cal Balsaca la Unió Santa Coloma.
I fins a 4 podis ha aconseguit el tenis taula sabadellenc al Campionat de Catalunya per veterans disputat a Calella. El Natació Sabadell va proclamar-se campió a la categoria de més de 50 anys i segon a la de més 40.
El Ciervo, de la seva banda, va ser tercer a la de més 50 i més 60. L'equip de 50 anys va perdre semifinals contra el Natació Sabadell i va pujar al podi gràcies a la seva victòria a la final de consolació contra el Barcino. El més 60 també va acabar tercer, derrota contra el Poblenou i triomf davant el Calella. Francesc Castells, palista del Ciervo, destaca la dificultat que suposa per un club com el seu aconseguir aquestes fites.
No val dir, estic jugant bé tota la temporada, estic jugant bé el dia que toca. Llavors, a veure, el Ciervo és el club que a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya té més títols. Llavors, això d'anar engruixint el catàleg de títols del Cervo, pues, ens enorgulleix molt a tots i ens fa molt contents.
La pròxima cita a nivell de veterans serà el Campionat d'Espanya, que se celebra del 28 d'abril a l'1 de maig a la ciutat alicantina d'Altea.
I l'equip masculí del Cercle Sabadellès es prepara ja pel Campionat de Catalunya per equips, que se celebra des de divendres i fins diumenge al Prat de Llobregat. Estem parlant de pàdel. Els jugadors dirigits per Bruno Barrientos buscaran un bon resultat amb l'objectiu, sobretot, de mantenir la categoria.
I no serà gens fàcil, perquè el quadre del torneig ha decidit que en primera ronda els sabadellencs s'enfrontin a l'actual subcampió de Catalunya, l'Indoor Tennis Granollers. Enric Chapallí, jugador i capità del Cercle, admet que la permanència és primordial, però no descarta donar la sorpresa.
Per suposar, tot el que sigui mantenir-se a la categoria, pues ja és un èxit, perquè, com tu dius, només hi ha 8 equips en tot Catalunya. Ara, jo penso que podem arribar a semifinals i, per què no, donar la sorpresa i classificar-nos per la final. Si més no, això és el que intentarem.
Chapallí creu que el gran favorit al torneig és el Real Club de Polo de Barcelona, ja que a les seves files hi té el millor jugador del món, l'argentí Fernando Velasteguin.
I l'equip femení de vòlei del Natació Sabadell pot deixar vista per sentència la classificació per les fases d'ascens aquest cap de setmana. Les Dugogo Tutxo tenen un doble compromís a casa clau per mantenir-se en el segon lloc actual de Primera Nacional.
Les nedadores reben divendres l'Ipsa Canari i l'endemà, dissabte, el tercer classificat, el Sant Cugat, en un duel que decidirà la part alta de la categoria, segons ha dit el director tècnic de la secció i entrenador d'aquest sènior femení, Hugo Cotuzzo.
Preparándonos para lo que viene este sábado, ¿no? Se juega prácticamente la mitad de la temporada en este partido, tanto ellos como nosotros, porque ellos, si no ganan los tres puntos y nos acortan la distancia, prácticamente dicen adiós a sus posibilidades. Así que nosotros vamos con esa tranquilidad de que a lo mejor repartiendo puntos también nos sirve.
A les 6 arrencarà dissabte a les naus aquest Natació Sabadell-Sant Cugat de vòlei femení. A la Primera Nacional masculina, el Natació Sabadell és tercer després de la seva derrota a la pista del líder, l'Encamp, per 1-3. 3-1 en aquest cas. El conjunt que dirigeix Jordi Fernández, això sí, té només un punt al Muro, que és el segon classificat.
I volem fer també un apunt d'atletisme, perquè a l'estatal indoor de València, Montse Mas no va poder pujar al podi als 3.000 metres. La sabadellenca va ser vuitena en una cursa guanyada, com era de preveure, d'altra banda, per la gran favorita Maitane Melero. Mas va aguantar el ritme els dos primers quilòmetres, però la velocitat era massa alta.
Una cursa a ritme de, per exemple, 9.25, jo li he donat molta més guerra. Estem parlant d'una cursa que van acabar corrent les dues primeres en 9.08, 9.12, 9.13. Estem parlant d'unes marques que era impossible en aquests moments fer-les per la meva part, no? Per això, bé, confiava en que fos un altre tipus de cursa, que no va ser així.
Mas assegura més que, tractant-se d'una nova distància que només es fa en pista coberta, necessitarà una mica més de rodatge per a rendir millor l'any vinent. I el balanç d'Alexis Rodríguez, de la seva banda, és pitjor del previst. Després de guanyar una setmana abans el sub-23, l'atleta del Barça no va passar a la final dels 1.500, quedant, a més, massa lluny, novè a la seva semifinal. Ara espera ser convocat per la catalana al cross per treure's l'espina.
Ara m'agradaria ir de la selecció de cross, perquè m'agradaria treure'm aquest regust que tinc de la pista coberta. M'agradaria, tot i que va anar molt bé a Salamanca, a València no va anar com volia, i llavors vull anar al cross i intentar treure aquest regust que tinc i fer-ho bé. I si no, doncs a preparar aire lliure a tope i allà aviam com surt, però estic segur que l'aire lliure sortirà bé.
També als 1.500 l'atleta de la Jazz, Llorenç Esteve, va ser desè a una altra semifinal, mentre Roberto Tello, sabadellenc del Pontevedra, va ser sisè a la seva semi dels 400 metres.
Moltes gràcies, Marc Pijuan.
Fins ara.
Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí, després també als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram, o també podeu mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.